Avui, com dèiem, és el Dia Internacional contra la Violència Masclista, per tant, moltes dades ocupen els titulars, segurament la més dramàtica, la que indica que des del gener a Catalunya han mort 8 dones i una nena víctimes d'aquesta violència. Més dades que us hem explicat avui, que els Mossos han rebut 10.600 denúncies, és un 5% menys que l'any passat perquè el confinament les ha frenat clarament. En canvi, han pujat les trucades de dones demanant ajuda. Són xifres que només són la part visible d'un fenomen que és estructural i dels diferents tipus de violència. Segurament la sexual sigui la que costi més de denunciar. Es calcula que només es fan el 8% dels casos. Per tant, només en veiem la punta de l'iceberg. Al matí de Catalunya Ràdio ens hem volgut posar en la pell d'una víctima per saber a què s'enfronta després de l'agressió, un recorregut llarg i dolorós que comença a l'hospital i que a vegades acaba al jutjat on encara queda moltíssima feina per fer. És un reportatge que hem fet amb la Montse Barcón, la Carla Verdés, el José Antonio Rodríguez, el Cesc Bertran i el Pau Benteo.
A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia.
Comencem a l'Hospital Clínic, perquè aquí hi ha la unitat de referència d'atenció i tractament de dones víctimes d'agressions sexuals i violacions. La Lluïsa García Esteve és psiquiatra i presidenta de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere del Clínic, i ens explica què tenen en compte a l'hora d'atendre una dona quan arriba a l'hospital.
Cal tenir en compte que una agressió sexual suposa una agressió física, normalment pot ser genital, oral, tocaments, però tot això nosaltres ho considerem una agressió sexual, però el que realment queda danyat és tot l'aparell psíquic, no? I tota la homeostasis de l'organisme emocional de la víctima, perquè una agressió sexual actua com un trauma psíquic. Llavors els organismes reaccionen d'una manera algo diferent. Això cal tenir-ho en compte a l'hora d'atendre les necessitats en salut que tindrà aquella víctima. I com una agressió sexual és un delicte, perquè és un delicte contra els drets humans, cal tenir també en compte que la víctima necessitarà segurament obrir un procés mèdico-legal on tot el que es faci en l'atenció d'aquella urgència, doncs, podrà tenir una influència en tot el procés judicial si es donés. Per tant, aquí s'obren dos processos diferents. Un, que és l'atenció a la salut, i l'altre, que és l'atenció a que ella pugui ressarcir, no?, el dany que se li ha fet, i reparar el dany i reparar la salut.
Un equip de professionals que estan especialitzats en aquesta qüestió atén la víctima. El tractament comença al minut zero, i així es pot evitar la cronificació del trauma. Un tractament que comença en un box també especial per atendre aquest tipus de violències, per on passen diferents professionals d'aquesta unitat especial que ja compleix 30 anys.
Tots els professionals que intervindran, de diferents disciplines, que serà infermeria, serà treball social, serà infectologia, serà ginecologia, serà cirurgia, serà psiquiatria, o sigui, tots aquests professionals han rebut o estan en formació per poder fer aquesta atenció, no només de la seva especialitat corresponent, sinó amb tota aquesta consideració de que aquella persona ha estat víctima, que té un alt component traumàtic i que, per tant, aquí hi haurà una reacció emocional i unes necessitats que no seran les mateixes en altres situacions. La necessitat de no estar sola, d'estar acompanyada durant tot el procediment, la necessitat de que se li validi el discurs, és a dir, que no hi hagi cap pregunta que qüestioni, no? Perquè hi ha moltes maneres de preguntar. Actituds, gestos, ja pots trobar-te amb una víctima que estigui en una situació emocional intensa, de plor, de por, de... Bueno, i que tot això s'ha de poder atendre. Nosaltres seguirem, no acabem aquí, amb tot el tema d'ajudar-te, no? Amb el tema emocional, amb el tema psíquic, no? Seguirem, amb el tema d'infectologia, si has pogut contagiar-te, si has pogut, fem profilaxis de l'HIV, profilaxis de les malalties de transmissió sexual, és a dir, aquí hi ha molts aspectes de salut, a l'embaràs, o sigui, no et deixarem i avaluarem una miqueta els danys, sí, de la teva salut i intentarem recuperar-te. No? Amb tu, clar, sense tu no fem res, no? Però seria aquesta idea.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa.
Aquests són els dos processos que s'obren i els professionals que visiten les dones. Però què suposa per una dona patir una agressió sexual?
El 60% de dones que han patit violència sexual aquí, al mes, presenten un trastorn que està etiquetat, que es diu trastorn d'estrès agut, que seria la porta d'entrada a l'estrès postraumàtic. És un trastorn molt interferidor que es cronifica si no s'actua, inclús a vegades actuant costa bastant, que t'interfereix a la teva vida habitual, que tu portaves una vida i de cop i volta amb tot allò que tu portaves fet, tot allò és com si posessis un bombazo en medio i ho dinamites, va? I es fa trossets. Les víctimes han de fer un treball enorme per sortir-se'n. És viure amb una por constant, amb una ansietat continuada, amb un reviure el que va passar, i han de fer tractaments, a vegades psicofarmacològics, la majoria de vegades, i a més, tractaments psicològics, i a més, doncs, baixes laborals, i a més pots perdre llocs de treball perquè estàs de baja. Hi haurà un abans i un després. Jo no dic que després no es pugui reconstruir. Jo no dic que les víctimes no treguin fortaleses enormes i que finalment acaben dient, ostres, jo sóc millor persona ara que abans. Perquè el que jo he patit, com jo he treballat, com jo he fet tot l'esforç per conèixer, inclús a vegades no, hi ha víctimes que per perdonar. És a dir, que és una situació vital molt estressant, traumàtica, i que això quedarà a la teva biografia, no? Com algo, com us dic, antes i després.
Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar, tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear, tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar, tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar.
Gairebé en paral·lel al procés de recuperació física i emocional de les víctimes, arrenca també el procés judicial, i ho fa a través d'una denúncia, una denúncia que costa molt que es posi. En parlem amb la sargenta Kira Estrada i amb la inspectora Esther Salcedo, dels Mossos d'Esquadra. Elles estan liderant una unitat per atendre les víctimes de violència sexual que va començar a treballar el mes de març.
Per un cantó sí que podem parlar de potser un possible augment de denúncies, que això fa veure que alguna cosa està passant, que està augmentant aquest fenomen, que tenim depredadors, tot i que vull dir que sí que hi ha una xifra negra, és a dir, una xifra negra perquè coneixem més fets, però no vol dir que s'hagin denunciat també més fets. Sí que aquí podíem començar a entrar en el motiu pel qual no es denuncien, i això són factors que també estan en estudi, la por de la pròpia víctima, el fet de sentir-se culpable. Fins i tot també podem pensar que tot el procés que hi ha des que es produeix el fet fins que passa a disposició judicial, doncs és llarg, les victimitza, és un procés pesat. Llavors això fa que en moltes ocasions, ja sigui per un motiu o per un altre, doncs les víctimes s'ho repensin.
La prioritat per aquesta unitat dels Mossos és que les víctimes se sentin acompanyades des del primer moment i, per exemple, que no hagin d'explicar el seu relat fins a 7 vegades diferents com passava fins ara. Aquests són alguns dels canvis que estan aplicant des d'aquesta unitat.
Trobem víctimes que ens venen per diferents vies, perquè truquen al 112, perquè la trobem al lloc dels fets, perquè ve a comissaria. D'una primera manera el que fem és activar els primers recursos que necessiti la víctima. Evidentment, nosaltres som investigadors i també atenció a la víctima. No ens hem d'oblidar que nosaltres també hem d'investigar aquests delictes. Però l'important és que la denúncia s'agafi quan realment la víctima se senti preparada per fer-la.
Si ella està sent visitada en el centre hospitalari i en aquell moment ella manifesta la seva voluntat de presentar la denúncia, nosaltres ens podem desplaçar i mentre li està explicant els fets als assistents mèdics, doncs nosaltres poder estar presents i fer aquesta mateixa recollida de la denúncia. No podem oblidar que les agressions sexuals o els delictes contra la indemnitat sexual són delictes semipúblics, que requerim, és necessària la denúncia de la víctima per nosaltres fer un procés d'investigació. Nosaltres amb aquest projecte el que sí que fem és, igualment, tot i que no hagi denunciat d'inici, donar aquest servei de mesures assistencials i, paral·lelament, continuar igualment amb la investigació.
Tot això suposa un canvi de paradigma i és important que la policia tingui accés a tota la informació, encara que la víctima no presenti denúncia. A poc veiem com el model policial posa també la dona al centre.
Des del primer moment és important que vagi a l'hospital, que ja es comencin a activar tots els recursos, que al final no és que nosaltres només volem una informació policial, de tenir una persona i punt, sinó que nosaltres també estem treballant per ella, per donar-li els recursos que necessiti i que tot això també ajuda per altres persones i fer-li entendre també que nosaltres al final no ens oblidem, evidentment, que som investigadors i que la informació policial al final és el que nosaltres també necessitem, encara que no denunciï, perquè l'experiència ens diu que molts agressors sexuals no és la primera vegada que ho fa ni serà l'última. I aquesta informació, encara que no denunciï, nosaltres l'hem de recollir, l'hem de conèixer.
I després de la denúncia, s'engega la maquinària judicial, potser la més feixuga i la més dura de totes. N'hem volgut parlar amb la Lucía Avilés. És una jutgessa feminista, magistrada del jutjat penal número 2 de Mataró. Està especialitzada en violència de gènere i és sòcia fundadora de l'Associació de Dones Jutgesses. La pregunta és clara. ¿Qué está fallando al sistema judicial?
Están fallando muchas cosas. Se han hecho muchas cosas bien, pero otras están fallando. Pero hay algo que a mí siempre me gusta resaltar cuando un caso de violencia de género entra por la puerta del juzgado, es que el resto de la sociedad ha fracasado. Es decir, en el juzgado lo único que se certifica es ese fracaso social para el impulso de la igualdad de género. Las juezas y los jueces formamos parte de la sociedad y si en la sociedad hay machismo, lógicamente, bueno, pues habrá una parte también de la judicatura que será machista. Entonces, cuando nosotros ejercemos nuestra profesión aplicando esos estereotipos, esos prejuicios de género, siendo machistas, lo que estamos haciendo es devolver la discriminación por duplicado y causando, en definitiva, lo que se viene a denominar violencia institucional.
El masclisme a la societat i unes lleis redactades amb aquesta mirada masculina ho impregnen tot. I el mal que ha patit la víctima no es repara als jutjats. Sovint, fins i tot, ella se sent culpable. La llei de violència de gènere del 2004 va ser un gran salt endavant, però només protegeix les víctimes que tenien relació o que coneixien el seu agressor. Per tant, es desatén la llei internacional, el conveni d'Istanbul.
Estamos hablando de violencia machista, pero realmente hay como dos escalones legales en la violencia machista, que no debiera ser así, pero lo hay. A nivel del Estado español encontramos la Ley de Violencia de Género del año 2004, en donde solamente se regula y se contempla y se protege una parte de esa violencia de género, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, pero, y aquí viene el matiz importante, la que se ejerce contra las mujeres cuando éstas han tenido o tienen una relación de pareja, una relación social. Es decir, se hace depender la condición de víctima de la relación actual o pasada con el agresor, y esto desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos es impensable.
I tot això que ens explica la jutgessa fa que, a més, hi hagi un forat negre de xifres si parlem d'agressions sexuals.
No se puede llegar a saber cuál es la incidencia real de la violencia sexual sobre las mujeres. Sí tenemos datos importantes que nos ha ofrecido ahora la macroencuesta de violencia sobre la mujer que ha elaborado la delegación del gobierno contra la violencia de género, relativa a una encuesta de sobre 9.500 mujeres en el año 2019, y aquí vino a decir que de toda la violencia sexual que sufríamos las mujeres solamente se denunciaba el 8%, con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Es solamente la punta del iceberg, y quedan abajo un 92% de mujeres, que queda ahí una violencia de género oculta, una violencia de género en este sentido amplio, y que tenemos que encontrar la manera de que primero no suceda, y segundo, que en el caso de que suceda se pueda acompañar a las víctimas, porque las víctimas se sienten empequeñecidas.
Tira la mirada espantada caminant, té por a la nit, carrers mal il·luminats, escolta xiular dèbil, cada cop més prop, apreta el pas de pressa com si anares a galop.
A Catalunya hi ha la llei del 2008 que sí que les contempla independentment del vincle, però no té competències de llei orgànica.
No ha pogut evitar escondre-se de vorera i enfadar-se per creuar.
A nivell judicial, el pas realment important arriba amb la sentència de Pamplona.
Para nosotras las mujeres, nosotras entendíamos que aquello que había sucedido había sido un claro caso de intimidación. Cualquiera de nosotras en esa situación nos hubiéramos sentido conmocionadas, asustadas, y muy probablemente no hubiéramos podido actuar de otra manera diferente a como la víctima actuó, precisamente porque nos hubiera atenazado el miedo igual que a ella. Y esto es lo que vino a decir finalmente el Tribunal Supremo. Eso es un caso de intimidación ambiental, es decir, un supuesto en donde no hace falta que te digan "te voy a matar", pero sí con la sola presencia de 4 o 5 personas más fuertes que tú. Con esa sola presencia te están impidiendo defenderte y te están generando una situación de temor racional y fundado equiparable a la intimidación formal de la que hablaba en un principio. Con lo cual yo creo que a partir de aquí además se inició ese grito que hasta entonces había sido contenido, un grito para cambiar las cosas. Y de hecho, todas salimos a la calle, yo también salí a la calle, muchas de nosotras, muchas de las juristas salimos a la calle, porque aquello no nos convencía, porque somos mujeres, yo soy mujer, nací mujer, soy jueza, y a mí también me chocaba mucho que aquello no se pudiera calificar como agresión sexual en vez de la calificación inicial que se le dio como abuso.
Per tant, la clau de tot plegat és el Codi Penal, un canvi que sembla que no arriba mai.
Sí, y será muy importante porque aunque ya se recoge en el Código Penal la figura del consentimiento, solo se menciona. De hecho, se penaliza cuando se trata de conductas sexuales sin consentimiento. Lo que sucede es que el Convenio de Estambul va un paso más allá y nos viene a decir en su artículo 36 qué es el consentimiento. Y el consentimiento es la manifestación del libre arbitrio de una persona que se manifiesta fundamentalmente por actos concluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto lo puedes expresar diciendo un sí, quiero mantener esta relación sexual contigo en este lugar, de esta manera y en este momento, como estando y según las circunstancias hay actos concluyentes inequívocos de los que la otra persona, con un poco de sentido común, claro está, tiene la certeza de que esa relación sexual es plenamente consentida y válida. En la actualidad, de hecho, ya hay 10 países que se han adaptado a la ley del consentimiento, a sus legislaciones vienen a establecer que solo el sí es sí. Pues bien, pues en España todavía esto falta por hacerlo, y sobre todo para eliminar esta distinción entre agresión sexual y abuso sexual, que elimine cualquier posibilidad de interpretación jurídica errática.
Que el Codi Penal elimini el concepte d'abús sexual és primordial, però hi ha una altra qüestió, que els jutjats també facin canvis.
Porque realmente el juzgado es un lugar hostil para las víctimas, es un lugar donde debiera acogerse emocionalmente a las víctimas, escucharlas y sobre todo y fundamentalmente aprender del dolor, del sufrimiento de las víctimas para corregir aquello que se tenga que corregir. Todos los operadores jurídicos tienen que tener una formación sensible al género y en el juzgado nos reunimos no solamente juezas y jueces, sino también fiscalía, procuraduría, abogacía y fundamentalmente también el funcionariado, que la mayoría de las ocasiones son quienes tienen el primer contacto con la víctima. Evitar que se tenga que estar continuamente reiterando el relato de la víctima, estableciendo lo que se denominan salas amigas, que son unas salas especiales en donde la declaración se realiza a través de personal especializado. En muchas ocasiones se achaca que el nerviosismo de la víctima supone un relato errático, incoherente. Muchas veces todo eso lo propicia el propio escenario en donde se sitúa la propia víctima. Pensemos que en el mejor de los casos es una mujer que acude al juzgado de guardia después de muchos años de silencio, en una encuesta que salió, en un estudio que salió de la delegación del gobierno el año pasado, finales del año 2019, concluían que las mujeres víctimas de violencia de género tardaban una media de 8 años en denunciar. Abusa de poder y del empoderamiento desde el mismo momento en que vinimos a nacer. Tanto por cambiar y aún queda tanto por hacer. Por hacernos mirar y aún queda más por aprender. Que las primeras muestras deben nacer de nosotros. Y ante todo respeto, tanto mutuo como propio. Al matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel. Aunque nunca entiende que queda entre nosotros, a nadie se lo cuente.